cantar amb vosaltres que es diu Guantanamera. Ben segur que la sabeu. Mig món la sap. Gairebé tot el món l'ha cantada, aquesta cançó. El que ha passat és que, com aquestes cançons que s'han fet tan populars, en fer-se populars s'han malmès, en comercialitzar-se s'han fet malbé. I el que no sap massa la gent d'aquesta cançó és qui és l'autor dels versos. L'autor dels versos és un tal José Martí, un home que va lluitar per l'alliberament de Cuba i de jove el varen despatxar de l'Havana, el governador de l'Havana el va fer fora. Va viure exiliat a molts països, Espanya, França, Venezuela, i finalment 12 anys d'exili a Nova York. Quan va tornar, quan tenia uns 45 anys, el varen matar en un intent de revolta. Però ara la gent canta els seus versos. A Cuba, José Martí és considerat el pare de la pàtria i els nens cubans la canten, aquesta cançó. I Che Guevara li agradava molt.
L'haureu reconeguda segurament aquesta veu, però per qui no us la presentem és en Xesco Boix i de fet ara recuperem les seves cançons que ens serviran una mica de taló de fons per parlar d'un projecte. Porta per nom Contes del Món i és un concurs de podcast. Ho expliquem tot, però comencem ambientant-nos amb Guantanamera, que no us hagueu quedat amb les ganes de sentir-la.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Venga con el coro.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Per parlar d'aquest projecte, que precisament no sé si ens porta cançons, però com a mínim sí contes d'arreu del món, tenim nosaltres Damià Caro. Bon dia, benvingut al programa.
Bon dia, Laura. Bon dia.
Ell és membre de l'associació Com Soc, Comunicació Social, i presenteu per primera vegada aquest concurs a través del podcast. Anem a conèixer, primer de tot, qui sou, Com Soc, Comunicació Social, per acabar d'ubicar, que em penso neix molt lligat amb aquest projecte, no? I quina és l'espurna que fa que avui estiguem aquí parlant a la ràdio?
Doncs l'associació Com Soc, Comunicació Social, és una associació molt jove, molt plural, que té per finalitat doncs, impulsar i donar un cop de mà en el que són les realitats populars, I tot el que és a dir, per exemple, els moviments socials, la cultura popular, realitats socials que ens requereixen un impuls en l'àmbit de la comunicació, doncs nosaltres estem aquí per contribuir-hi, no? Per donar un cop de mà en aquest sentit. Aleshores, això vam néixer doncs, el 2006 amb un programa de ràdio que vam fer a Ràdio L'Hospitalet i que encara dura, relacionat amb el turisme responsable de les organitzacions no lucratives, que proposen viatges per conèixer els pobles de la terra de la mà de les poblacions locals, dels moviments socials, que tenen ganes de millorar la seva qualitat de vida, transformar una mica doncs, aquest món injust. No? Aleshores, aquest programa de ràdio l'estem fent des de l'any 2006, com et deia, 2006, 2007, 2008, 2009, els estius, i el 2008 vam iniciar el que era els viatges, els acabàvem sempre amb un conte. Cada programa de ràdio era un conte, cada programa de ràdio era un destí diferent i aleshores acabàvem amb un conte, no? I aquest conte sempre anava vinculat a un poble de la Terra. Aleshores, això vam fer-ho el 2008, aquesta experiència de contes, i el 2009 doncs, ja estàvem en un programa de ràdio a Ràdio 4, que es diu Coneix Món, que era en aquell moment la ràdio dels sentits, la Ràdio 4, i vam conèixer el Sintoniqui, que ens va rebre molt bé. El Sintoniqui és una persona que té gran experiència en el món de la ràdio i en el que és la ràdio a l'escola. I aquest programa de ràdio el que pretenia era difondre aquells espais radiofònics que es feien des dels centres educatius. No? Aleshores, el Sinto en aquell moment doncs, va impulsar a inicis d'aquest any mateix un concurs de podcast que es diu Sentits en 2 minuts. Mm-hmm. Sí? Aleshores, nosaltres, diguéssim, associant
les dues idees,
no? Doncs vam dir, per què no fem un concurs de podcast de contes del món?
Jo començaria explicant, ho dic perquè hi ha gent que ens escolta des de casa de tot tipus, de totes les edats, i potser el concepte podcast els hi sona una mica nou o no saben ben bé què és, l'han sentit a parlar, però què és exactament el podcast? Mm.
El podcast normalment pot ser un arxiu de so, sí, MP3, que cada vegada que es publica a internet, a una pàgina web, si tu estàs subscrit en aquella pàgina web, doncs el reps directament al teu correu electrònic, no? És a dir, si tu entres a contesdelmón.org, no? A la pàgina web que impulsa aquest concurs de podcast, no? I et subscrius, doncs cada vegada que es publiqui un conte, a la nostra pàgina web, doncs tu directament el rebràs al teu correu electrònic sense la necessitat d'estar cada 2x3 atent o atenta i entrant al contesdemunt.org, no?
Aquest seria una miqueta doncs, l'inici del projecte, no? Comentàvem una vegada especificat que és això de podcast, però l'ara de veritat, què per enteneu amb aquest Contes del Món? Perquè voleu implicar sobretot gent de les escoles, no? Que hi treballin des de l'escola. I a més, Contes del Món. Quins objectius hi ha al darrere? Quins són una mica doncs, el motor, no? Que us fa moure?
Nosaltres, en primer lloc, volem seduir els centres educatius, però també a la resta de la societat, no? Perquè els alumnes com a tals no tenen tota la saviesa, tota la cultura popular dins seu, no? Sinó que l'han de preguntar potser als avis, a les mares, als pares, no? Aquella gent que tenen al voltant i aquella gent que s'estimen. Aleshores, el que pretenem és construir un espai de trobada, un espai d'intercanvi cultural, un espai perquè hi hagi aquella atenció, aquella estima per dir «Ei, xicot o xicota, tu que vens de Bolívia, tu que vens de la Xina, tu que vens del Marroc, tu que vens d'Alemanya», atura't un moment, explica'm un conte popular, per exemple, o tradicional, no?, del teu país. És a dir, que tinguem aquest temps per simplement escoltar l'altre i intercanviar una cosa que és molt pròpia, no? Que darrere d'un conte no és només una història, sinó que hi ha tot un bagatge cultural i familiar que aquella persona que t'està explicant el conte doncs, se sent molt, molt dignificada, molt, molt valorada pel fet de que, hosti, tu, mira, el meu company de classe que és català m'ha demanat que m'expliqui un conte de Bolívia o no sé on, no?
Heu agafat a més com a bandera un dels tradicionals de la casa, Xesco Boix, no?
Home, el Xesco és una persona, és un mite ja, gairebé és més que persona, no? De tot això que nosaltres volem impulsar, no? I aquest concurs, doncs, s'ha iniciat ara al mes d'octubre, el període de participació com a tal s'acaba l'11 de desembre, és a dir, que animem a tots els alumnes a registrar aquest conte i enviar-los a la pàgina web, a contesdemunt.org. I com et dic, és una proposta que no només fem a nivell de pàgina web, sinó que la fem també amb persones, no?, amb carn i ossos, i que tenen una història al darrere molt vinculada, com és l'Oriol Canals, nebot del Xesco Boix, i l'associació AMAPEI, no?, Associació de Músics i Animadors i Artistes d'Espectacles infantils, no?
De fet, havíem de mirar de parlar amb l'Oriol Canals, però ara no ens pot atendre. Mirarem de solventar-ho al llarg de la xerrada, però en tot cas heu comptat doncs, amb col·laboradors que volen d'això, d'alguna manera, incitar, no? O fer la primera empenta, sentir un conte i animar des de casa. I poden participar a nivell individual o és més un treball de centres educatius?
Els contes poden ser individuals, és a dir, els pot fer un
infant
o jove.
Un noi que ens escolta a casa, pares, mares, pot animar el petit de la casa, no?
Sí, i tant. És el que pretenem, no? Que s'animi. Si el centre educatiu s'anima i fa tot el seguiment i tot el recolzament per la producció d'aquest conte, doncs fantàstic, no? Però si hi ha un alumne que té ganes també de col·laborar, doncs aviam, nosaltres no posem cap limitació. I precisament és interessant parlar amb l'Oriol també, perquè és el coordinador d'aquesta MAPEI, no? I la MAPEI és una associació que és una mica escola del Xesco, no? Totes les persones que estan vinculades a aquesta associació doncs s'estimen molt el Xesco i d'alguna forma han recollit tots els contes, totes les cançons que ell cantava i les han posat doncs, avui sobre la taula amb un CD, per exemple, que van estrenar el 20 de setembre, allà a Vic, i que es diu Encara ens encantes. Encara ens encantes d'encantar, del verb encantar, i encara ens encantes de cantar. No? Té aquest doble joc.
De fet, ens l'has portat també, i perquè no sentim-lo, dins d'aquest Encara ens encantes, una de les cançons que volíem sentir, té un nom d'aquells tan orgànic, sí, orgànic seria la paraula, no? I tan familiar, Mama Caca. Doncs per què no sentim-la? I ara continuem parlant del projecte, i així ens acabem d'ambientar sonorament.
Ara cau pedra. Pedra rodona, xim, 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 visca la gresca, visca la gresca, xim, 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 visca la gresca del Turín.
Mama! Caca! Mama, mama! Caca, caca! Mama!
Caca!
A l'aire que li han fet, mama!
Caca!
A l'aigua que li han fet, mama!
Caca!
A la terra que li han fet, mama, mama!
Caca, caca!
Ja no queda un pam de net, mama, mama!
Caca, caca!
Ja no queda un pam de net.
després d'analitzar els rius, el mar, les platges i l'aire, sospesant els resultats, i no rumien sopes gaire, afirma l'Observatori de Sant Carles de la Ràpita, que ha augmentat tot el país l'índex de merda per càpita. Però aquest fet tan alarmant no ha estranyat ni el més incult. Tothom sap que els responsables sempre han pensat amb el cul. Enterat el ministeri, tot seguit s'ha compromès a tomar sèries medides, és a dir, a no fer res. Mama, caca, a l'aigua que li han fet. Mama, caca, a l'aire que li han fet. Mama, caca, a la terra que li han fet. Mama, mama, caca, caca, ja no em queda un pam de net. Mama, mama, caca, caca, ja no em queda un pam de net.
Jo suposo que si els petits ens escoltessin ara, que espero estiguin a l'escola i confio, si no és que algun ha enganxat la grip o algun refredat o constipat...
O ens estan escoltant des de l'escola?
Igual sí, igual sí. Igual ens estan escoltant, però aquestes hores jo crec que a quarts de 10 del matí abans d'arribar a les 10 no s'hi posaran ara a escoltar la ràdio. En tot cas, que els hi enganxaria aquesta cançó encara, no?
Jo crec que sí, no?
Perquè abans d'entrar en antena ho comentàvem. O sigui, Xesco Boix té la seva tirada, però si els veies, els nois i noies, en la presentació d'aquest disc, de l'Encara ens encantes, el mercat de la música viva de Vic. Mm-hmm. Ostres, els enganxava.
Els enganxava.
I lluitar, suposo, contra tots aquests inputs molt audiovisuals, molt interactius, a través de la música i dels contes, deu ser difícil, no?
Doncs creiem que no.
Vosaltres esteu convençuts que
convençuts,
no?
Convençuts, convençuts, convençuts. Nosaltres que pretenem és potenciar aquesta tradició oral, no? Que l'oralitat és molt important. Els mitjans radiofònics són molt importants. Potser fins i tot són més capaços d'expressar més emocions, més sentiments. Pots viatjar més a través de la ràdio, per exemple, a través de la sonoritat que no pas de les imatges, no?
Però per no jugar-hi a la contra, hi heu posat les noves tecnologies, internet i l'enregistrar per tal de fer un bon combinat.
Clar, més atractiu, no? No més atractiu.
Però igual ho estem pensant des de casa. És molt complicat, no? Això de gravar un conte i enviar-ho i penjar-ho. Quin és tot el procés? A la web trobaran tota la informació, sí, no? Però diguem-ne, tampoc és tan complicat.
No és tan complicat. Trobar que algú et deixi un ordinador per utilitzar-lo, senzill, no? En principi hi ha biblioteques fins i tot que tenen espais públics i tenen ordinadors. També, doncs això, el primer requisit tecnològic, diguéssim, que és l'ordinador, una connexió a internet, un micròfon, sí, perquè si no és difícil enregistrar la teva pròpia veu, i uns auriculars, una sortida d'àudio. Sí? Aquests són els 4-5 requisits essencials. A partir d'aquí, doncs, nosaltres hi ha un apartat a la pàgina web, a contesdelmont.org, que es diu Suport, i que expliquem una mica ja els detalls, no?, d'aquest procediment. Per exemple, dir que t'has de baixar un programa que es diu Audacity, que és lliure i que és molt, molt senzill.
Gratuït, eh?
Gratuït, sí, i que és un editor de so. I també posem allà el tutorial, el manual, la guia per saber-lo utilitzar amb facilitat, no? És a dir, que no és gens complicat.
Però ens hem deixat el més bàsic. Per molta tecnologia que tinguem, el que fa falta és la tradició, no?
Exacte.
Aquí sí que això no...
Però mira, veus, l'altre dia va sorgir un eslògan, diguéssim, amb unes paraules, unes frases maques. Diu, nosaltres amb aquest concurs de podcast, amb aquest Contes del Món, doncs estem intentant posar les noves tecnologies de la comunicació al servei de la cultura popular. No? Ah, vale. És conjuminar el que tenim ara, el més modern, diguéssim, amb el que amb les nostres pròpies arrels, no? Quan dic nostres, dic nostres de tota la humanitat, no?
Que vau presentar, per cert, tot aquest projecte al CAT, al Centre Artesà Tradicionaris a Gràcia. Què tal va anar l'experiència?
Doncs molt bé.
És un lloc acollidor, no?
Molt, molt acollidor. Va ser un acte molt, 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 molt maco. No sé si algun dia es podrà tornar a repetir, no?, un acte com aquell. Van venir dues escoles, el tercer i quart, de Pau Vila, que és de Sants Montjuïc, i Reina Violant, que són de Gràcia. Vam omplir la sala amb més de 100 nois i noies, i a més teníem la contribució del grup Araba de Bo, que està actualment la Laura Pérez i el Jordi Roura, excompanys, per dir-ho així, del Xesco Boys. També estava el propi Oriol Canals, coordinador de la MAPEI, i també estava, doncs, el Manel, del grup Articulat, que va cantar, per exemple, un conte que explicava el mateix Xesco Boys, que es diu La Villoyo, no? És a dir, que gràcies a aquestes persones, doncs, vam poder realitzar un acte molt, molt, molt divertit, on els nens van escoltar contes, cançons, i a més les van cantar. No només es van quedar allà escoltant, sinó que va ser tota una dinamització molt xula.
I molt difícil de fer, no, la realitat? Perquè, dius, es van quedar escoltant. I és que darrerament, diu allò, diuen les males llengües, que quan tenim un auditori de petites personetes, de joves, els hi costa molt això de callar-se i escoltar. És l'exercici de la tradició oral una manera també doncs, de fer aquesta pràctica, suposo, d'escoltar i d'explicar, no?
Sobretot de potenciar aquelles persones que tenen només amb la seva paraula la capacitat de treure l'atenció de canalla, no? No qualsevol persona tampoc té aquesta capacitat, no? Aquesta eloqüència, no? L'Oriol, altres persones la tenen, per exemple, recordo l'Oriol, que va sortir per sota l'escenari mig així de sorpresa. Ja, Damià, disculpa, que mira, tinc ganes de fer una sopa de pedres. Va començar a repartir, per exemple, doncs, tomàquets, pastanagues, cebes, tots els nens aixequen la mà perquè volien rebre aquest aliment, no? I després va pujar, diguéssim, a l'escenari i va començar a explicar aquest conte de la sopa de pedres i aleshores, de mica en mica, els nens anaven entenent que serien ells els protagonistes després d'una estoneta i que havien de col·locar aquests aliments dintre de la sopa, no? És a dir, que es va crear tota una sinergia molt, molt, molt divertida.
Avui no tindrem temps, però, de parlar molt més. www.contesdelmón.org és la web, el portal on trobareu tota la informació. Anima tots els nois i noies a participar. Quines edats, que no ho hem dit, no? Una mica quin és
No ho hem dit.
El barem de nois i noies als que us adreceu.
Són centres educatius de primària i secundària de la província de Barcelona. És a dir, aquelles persones, aquells alumnes, aquells joves, aquells infants que estiguin això, a primària o a secundària poden participar.
I què anirà passant amb aquests contes?
Doncs què anirà passant? Els anirem penjant. Els anirem penjant. De mesura que els anem rebent, els anirem penjant a la pàgina web i així la gent també els podrà votar, els podrà comentar. Sí? I també animem a totes les escoles a que creïn una diada dels contes del món, no? Nosaltres proposem a les escoles o a altres entitats a que promoguin aquestes diades dels contes del món de la mà d'aquests artistes que formen part de la MAPEI, per exemple, no? O d'Ara va de bo, i que amenitzats amb la força d'aquests contacontes, d'aquests músics, també els xavals tinguin l'oportunitat d'explicar aquell conte que s'han currat, no? I dic, no només és una cosa així de virtual, no? O a través de la pàgina web, sinó que també es pot celebrar un dia perfectament.
Hi ha una pregunta de rigor que no me la puc saltar. Si dieu concurs, quan sabrem els guanyadors i què s'emporta el guanyador?
Ah, això del
concurs. Perquè parlant de votacions, hi ha una paraula que és concurs.
Hi ha una paraula que és concurs, és veritat. No m'havia oblidat ja. Sí, és veritat. S'acaba el concurs pròpiament al finals de desembre. Sí, aleshores el premi, com aquí qui diu, és un llibre. És un llibre amb el recull d'aquests 24 contes finalistes. Sí? Aleshores...
Però llibre? Els escriureu?
Publicarem un llibre. Sí, els escriurem i, bueno, demanarem el text als autors, pròpiament, no?, a cada alumne, i aleshores acompanyarem aquest llibre també amb un CD d'àudio. Així ho podran llegir-ho i podran escoltar-ho a casa o on vulguin. També podran fer una visita, per exemple, al programa El Món Obert de Ràdio L'Hospitalet, on això tindrien l'espai per comentar la jugada literària.
Mira, ho explicàvem l'altre dia al programa, em penso que va ser una bibliotecària, no?, que ens deia, és que s'està perdent la tradició de llegir contes abans d'anar a dormir, no? I qui sap si allò, doncs ja que estem a l'ordinador i ens hi baixem un podcast, el sentim, i per aquí combinem una mica la tradició i la modernitat.
Sí.
En tot cas, Damià, ho hem de deixar aquí, però ens portaves un conte, concretament de l'Oriol Canals, Cuca de llum, amb ell ens acomiadem, no sé si així despertarem una mica la sensibilitat dels petits autors i autores que ens escoltin.
Esperem-ho, moltes gràcies.
Gràcies per ser aquí, bon dia.
Fins la propera.
Era un nen de 8 anys, amb galtes vermelles, pantalons curts i que mai portava sabates. Un dia va entrar esbojarradament i molt il·lusionat a l'habitació de la seva mare. Mare, mare, mira, mira, tinc un raig de sol a dintre d'aquesta capsa. Fill meu, no es pot tenir un raig de sol ficat dintre d'una capsa. El sol és dalt del cel, és molt lluny, quina imaginació que tens. Però en Guillem era molt tossut i se'n va anar a veure el seu pare. Pare, pare, mira, mira, tinc un raig de sol dintre d'una capsa. Però el pare estava molt ocupat i no tenia temps per escoltar nens, ni capses, ni sols. Llavors en Guillem va anar a veure els seus amics. Ells li van proposar canviar la capsa per un grapat de caramels. Però en Guillem s'estimava el seu tresor. Ja de nit, quan la lluna havia sortit i la casa estava en silenci, en Guillem va entrar a l'habitació de la seva germana i la va despertar. «Júlia, Júlia!», li va dir. «El sol s'està movent dintre aquesta capsa!». Els dos nens van creuar la casa, sense fer soroll. Van arribar al pati i sota el llaurer van deixar la capsa. A poc a poc la van obrir molt i molt de compte. I d'allà, d'allà dintre, va sortir un raig brillant i molt lluminós. Tenia potes i caminava.
Qui t'ha donat la teva llum? Serà un estel o un raig de sol que ha caigut volant del cel? Cuca de llum, claro suau, qui t'ha donat la teva llum? Serà un estel o un raig de sol que